De nit, vista zenital d'una autovia que en creua una altra.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta...
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka, vista panoràmica de Barcelona de nit.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
A Catalunya Ràdio, un home mira a càmera assegut davant d'un micròfon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 23 de novembre de 2004, Lleida es veu trasbalsada per la mort d'una noia de 21 anys, la Isabel Bascuñana. Estudiava dret. La investigació per trobar el seu assassí deixarà al descobert que darrere una cara amable hi pot haver un monstre. Com pot ser que un assassí en sèrie passi desapercebut? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i a través del vidre de la cabina intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Troben una noia de 21 anys morta dins el maleter del seu cotxe en un carrer de Lleida. Tots els indicis apunten que es podria tractar d'un crim.
Va morir estrangulada amb una vena.
Les empremtes de l'acusat apareixen a la bossa d'escombraries que tapava el cadàver de la jove.
Crims. Amb Carles Porta. Sobre una fitxa policial de paper carbó, capítol 8, Matxala. Primer pla de les motllures dels vidres en quadrícula que formen la paret d'una nau industrial. Davant d'unes sabates d'home, un recollidor i una escombra que hi recull la brossa. Fosa negra. De nit, sota una pluja intensa, amb el cel llampeguejant, l'esplanada i els edificis de la Universitat de Lleida. 23 de novembre de 2004.
El 23 de novembre, la Isabel Bascuñana, com cada dia, anava a la universitat a estudiar dret per les tardes.
Roderic Moreno.
I al sortir de la facultat, com cada dia, al voltant de les 9:30, 10...
Divisió d'Investigació Criminal 2003-2009.
La Isabel se fica en contacte amb sa mare telefònicament per informar-li que es quedaria a sopar a Lleida, que faria un entrepà i que posteriorment va donar a entendre que ja aniria a casa. A partir d'aquest moment no tenen cap altra notícia. Al voltant de la mitjanit el seu germà es fica en contacte amb ella i el telèfon ja no respon.
Vista de la façana d'un dels edificis de la universitat i de la pluja sota els fanals que l'envolten.
Aquella nit no va tornar a casa i a partir d'aquí, el dia següent, la seva família va presentar una denúncia per desaparició.
El matí següent, vista de l'esplanada de la universitat de dia.
A mi em truca la seva mare al matí, jo estava estudiant a casa.
Alba Calvet, amiga de la Isabel.
I em va preguntar si sabia on era la Isabel, perquè no havia anat a dormir a casa, i em va explicar això, que ella, doncs, a la nit la va trucar i li va dir... Vaig a buscar un entrepà i vinc, perquè ella era una noia que sempre avisava de tot el que feia a casa, i llavors sa mare, doncs, quan se va aixecar al dematí, va veure que no hi era, suposo, doncs em va trucar perquè ella sabia que molts dies es quedava a dormir al meu pis.
Les cortines d'una aula de la universitat s'apugen.
I jo li vaig dir que no, i que no sabia on estava. I em vaig preocupar molt des del principi.
S'encenen els fluorescents que il·luminen la pissarra de l'aula.
Tant pare com germans, com altra gent, comencen a buscar per diferents llocs de Lleida.
Ferran Grau, periodista.
Comencen a fer preguntes de tort i dret per la gent que es mou per la universitat. Fins i tot em consta que van entrar en alguna classe a preguntar directament a coneguts i companys per si algú sabia alguna cosa, per si algú tenia algun rastre.
Sobre unes cadires, unes peces de roba.
Ningú en sap res, ningú en sap res.
El vestíbul de la universitat.
Jo vaig trucar a mamà i li vaig dir... És que la Isa no hi és, i ma mare em va dir, bueno, no et preocupis, que no serà res. Però clar, a mi sí que em preocupava perquè ella no ho feia, això. No era una persona de fer aquestes coses de no dic res i faig. Vaig començar a anar als pubs o als bars que acostumàvem a anar i preguntar si l'havien vist, a buscar-la.
Una fotografia de la Isabel amb cabellera rossa.
Fa quasi bé un dia que ningú sap on és la Isabel Bascuñana.
L'últim lloc on se l'ha vist és sortint del campus de Cap Pont.
Vista del campus, desert.
Al costat de les universitats també hi ha l'Illa de l'Oci, un complex dedicat a l'entreteniment molt freqüentat pels estudiants. Hi ha diversos bars, el cinema és Lauren i un pàrquing gratuït.
Vista del Segre sota la boira.
Mentre la família i els amics de la noia continuen buscant i preguntant per la zona, les patrulles de seguretat ciutadana reben l'avís de la desaparició.
Doncs aquell dia anàvem de patrulla amb Segre 100, que és el sergent i jo, fèiem una patrulla.
Montse R.
I bueno, doncs estàvem fent tasques per Lleida de Seguretat Ciutadana.
Regió Policial Ponent 2001 actualment.
Ens van informar de que hi havia la denúncia de la desaparició d'una noia que havia desaparegut la nit anterior i que en aquells moments estava en la comissaria denunciant la seva desaparició un parent, un familiar d'ella.
Primer pla de la diligència de desaparició de la Isabel Bascuñana.
Ens diuen doncs, el lloc on havia desaparegut o l'últim lloc on l'havien vist, el vehicle que portava.
A la diligència hi diu Nissan Sunny de color blanc.
I la descripció física de la noia.
Dona de 21 anys, cabell ros, mitja melena, ulls ametllats, 1,65 aproximadament.
Al voltant de les 10, 10 i mitja, 11, la mateixa família, el mateix germà, es fica en contacte amb la comissaria i informa que han localitzat el vehicle de la seva germana ben aparcat en un carrer del barri de la Bordeta.
Fotografies del cotxe aparcat rere uns contenidors.
Des de fora mirem i el vehicle ja està totalment tancat, no hi ha cap signe de forçament i l'únic que em sorprèn, o em sorprèn a mi, és de que hi ha el seient del copilot, la bossa de mà de la noia i unes carpetes allí sobreposades. Clar, jo quan vaig veure això al principi em va donar una mica de mala espina perquè jo vaig pensar com a dona de que nosaltres no anem a cap lloc sense un bolso. Inclús hi vaig comentar al sergent. El bolso aquí dins m'estranya una mica. Llavors va ser quan ens van informar de que un familiar pues, tenia la clau del vehicle.
Imatges del cotxe des de fora.
Jo vaig a buscar la clau, i li dono al sergent.
Una agent obre el maleter del cotxe.
Quan obren el maleter, es troben en què hi ha un cos en posició fetal.
L'agent l'enfoca amb una llanterna.
Tapat en parell de bosses d'escombraries, d'aquestes industrials de color negre.
Quan n'aparta una, s'hi entreveuen els cabells de la víctima.
I davall de les bosses està el cos de la Isabel Bascuñana.
Fotografia de la Isabel mirant a càmera.
Hi havia la noia a dins. Tanquem el maleter més que res per preservar el lloc. Llavors truquem als encarregats dels homicidis, que són els de la UTI, que és la unitat territorial.
Sergi Masalles.
Ja les primeres indicacions que ja fan les dotacions de seguretat ciutadana és protegir la zona i preservar-la.
Divisió d'Investigació Criminal 2002 actualment.
El que passa que en aquest cas concret, la veritat és que era un escenari on hi havia molta gent. Hi havia gent i hi havia una tensió evident.
De nit, agents tanquen la zona amb cinta balisadora.
A mesura que van passant les hores, molts veïns s'agrupen al voltant del vehicle. Fins que arriben els pares de la Isabel, que fa 24 hores que la busquen i encara no els han dit res.
Vista de la Seu Vella il·luminada.
Va haver un crit desgarrador de la seva mare. Vull dir, suposo que li he de dir que s'havia trobat el cos de la noia i la mare, pues, bueno, pues hi va sortir.
Els llums intermitents de la policia reflecteixen els edificis.
No m'hi havia trobat mai en cap situació com aquesta. La imatge aquesta de veure aquesta noia dins el maleter del vehicle, pues, cada vegada pues, que vas a dormir, pues, bueno, la veus, la recordes i el crit de la mare pues, també. Són coses que t'afecten. T'afecten molt.
Un vehicle policial amb els llums encesos està aparcat sobre la vorera. Un agent s'endinsa per un carreró.
D'una primera observació del cadàver i a l'espera del que dictaminessin els forenses posteriorment, ja observem que la víctima, per exemple, portava la roba posada del revés. Això volia dir doncs, que possiblement havia estat vestida.
En l'informe hi diu folre polar col·locat del revés.
ja et feia preveure que hi havia una component sexual.
I diu sostenidors col·locats per sobre els mugrons.
Després hi havia una altra qüestió. Ella tenia un drap en el coll que inicialment doncs, suposaven que havia estat utilitzat per asfixiar-la.
A càmera lenta, dues mans tensen un drap blanc. En imatges d'arxiu, el drap rebregat blanc i amb una ratlla vermella.
El estrangulamiento, nosotros decimos que es uno de los métodos de dar muerte más personales que hay.
Vicente Garrido, psicòleg forense del cas.
Que en el estrangulamiento tú tienes a la víctima cerca, puedes sentir, ¿verdad?, todo su miedo, toda su excitación y literalmente puedes ver segundo a segundo cómo le estás privando de la vida.
En l'informe hi diu, hi ha una peça de roba al voltant del coll lligada amb diferents nusos.
La localització d'un vehicle en un lloc ben aparcat, ben estacionat, i a l'interior un cadàver, ens dedueix a pensar de que allí no haurà succeït els fets.
De nit, unes mans fan girar el volant d'un cotxe pels carrers de Lleida.
Havien traslladat a la Isabel morta en aquell vehicle i l'havien dipositat en allà. Per tant, hi havia un escenari principal, però que en aquell moment, òbviament, desconeixíem quin era aquest escenari principal.
Una cinta de vídeo amb el títol Vigilància Lleida entra en un reproductor i comença a girar.
Un dels equips d'investigadors es dedica a revisar totes les càmeres de seguretat de la zona. Identifiquen cada cotxe que hi veuen i intenten descobrir com ha arribat el Nissan de la Isabel fins al carrer Ignasi Bastús. D'altres Mossos regiren els contenidors i les clavegueres buscant qualsevol cosa que pugui haver llançat l'assassí. De moment, no aconsegueixen res.
En dos monitors, imatges de vigilància.
Troben una noia de 21 anys morta dins el maleter del seu cotxe en un carrer de Lleida.
El Telenotícies.
Concentracions a tot Catalunya en el Dia Internacional contra la violència que pateixen les dones. Bon dia. Doncs precisament avui, en aquest Dia Internacional contra la violència que pateixen les dones, hem de parlar de la mort violenta d'una jove, una noia de 21 anys a Lleida.
Sí, el Dia de la Violència de Gènere ja és un dia simbòlic, aquell dia encara és més impactant.
Albert Guerrero, periodista.
Perquè es desperté Lleida amb l'assassinat d'una jove i tot fa indicar que és per violència de gènere.
En titulars, una estudiante de Lleida de 21 años hallada asesinada en su vehículo. De nit, entre la boira, la Seu Vella s'il·lumina.
Hi ha moltes incògnites. Què és el que ha pogut passar? Qui l'ha pogut matar? Qui l'ha pogut assassinar? Com la deu haver assassinat? I sobretot en una ciutat on normalment successos d'aquestos no n'acostumen a passar.
En titulars, la violència que no cessa. Una estudiante de Lleida de 21 años aparece estrangulada en su coche.
La Isabel Bascuñana tenia 21 anys.
Foto aèria de la zona.
Era una noia que vivia a la Cerdera. La Cerdera és una urbanització a tocar de Lleida, una urbanització de gent acabalada. Una noia que doncs, havia tingut uns estudis més o menys bé a la secundària i que havia decidit fer dret a la Universitat de Lleida.
Foto d'un grup de noies.
La Isa i jo ens vam conèixer treballant juntes en un pub a Lleida. Vam congeniar, ens vam fer molt amigues. Quedàvem cada dia, anàvem a fer un cafè o anàvem a estudiar a la universitat. Érem molt bona persona. T'agafaven ganes d'abraçar-la, sempre.
En dues fotos, la Isabel, de cabells ondulats rossos amb serrell, somriu a càmera.
A mi em va marcar molt. M'ha marcat molt. I amb els anys doncs, he intentat anar oblidant.
L'Alba s'aixuga les llàgrimes amb els dits.
Va ser una notícia realment impactant, no? No només que ha mort algú de manera violenta, sinó que és un estudiant de la Universitat de Lleida, una noia amb 21 anys, un entorn benestant, al centre de la ciutat, un dia entre setmana, sortint de classe.
Imatges d'arxiu dels companys i companyes de la universitat, drets i capbaixos.
Molts joves es van ficar en la pell d'ella mateixa, no? De dir, ostres, quina inseguretat podem tenir aquí al mig de la ciutat de Lleida un dimarts de novembre a les 9 del vespre amb un entorn supercontrolat.
En silenci s'estan drets al vestíbul.
En un cas d'homicidi sempre s'obren unes línies d'investigació molt similars. Una línia que afecta a tot el seu entorn immediat.
A l'informe hi apareixen noms d'amigues i amics de la Isabel.
Per si podia ser un crim passional, un crim relacionat amb el seu entorn immediat.
També de companys i treballadors propers.
La segona línia és que pogués ser una víctima casual, on l'autor no tingués cap tipus de vinculació amb la víctima.
Un reproductor de vídeo.
I en tercer lloc és la reconstrucció de les últimes 24 hores per poder establir un cronograma i poder ajustar al màxim possible l'hora en què va ser assaltada i assassinada.
La tecla de play del reproductor s'il·lumina en dos monitors imatges de vídeo, amb la cara fosca.
De fer la recerca de totes les imatges que tenim.
Divisió d'Investigació Criminal 2003 actualment.
L'única imatge que tenim bona d'ella, de les últimes hores de vida, és a la Universitat de Lleida.
Imatge segmentada de la Isabel davant dels ascensors de la facultat parlant pel mòbil.
El timeline que tenim és molt curt, la tenim a la universitat.
A les 20:39 baixa les escales.
La tenim a la biblioteca de la universitat.
Més tard a la biblioteca.
L'única càmera que la veiem amb ella és la càmera de videovigilància de la universitat. Allí observem com ella va sola i marxa.
Travessa un vestíbul i se'n va.
En aquell interval de temps és quan truca a la seva mare i li diu la seva pretensió d'agafar un altre pa i anar cap a casa. Per tant, què tenim? Que en aquell moment la situem en allà. L'equip investigador què fa més? Doncs fa un sondeig per aquella zona.
Vista de l'exterior d'un bar.
I efectivament troba els responsables d'un establiment que la recorden perfectament. Un primer establiment que li diu que no li pot fer l'entrepà i un segon establiment que diu sí, jo la recordo amb ella. Va vindre, va demanar un entrepà i li vaig fer un entrepà.
Un cuiner prepara un entrepà de llom. En l'informe se'n cita l'hora, 22:30.
La mare ens diu que ella li diu que el vehicle té estacionat al pàrquing dels cinemes. Doncs anem al pàrquing dels cinemes i allí agafem declaració al vigilant si havia vist alguna cosa. Diu que no la va veure entrar al cotxe ni sortir. Ens trobem que l'últim lloc on la veiem en vida és a la zona d'oci del Lauren. I l'últim que el veu en vida és el que li ven l'entrepà.
A càmera lenta, uns peus d'home calçats amb mocassins s'encaminen cap a un contenidor. Les mans de l'home hi aboquen el contingut d'un recollidor i en tanquen la bossa de plàstic de dins. De dia, vista d'una zona de pisos de Lleida.
Es localitza un veí del lloc on se localitza el cotxe, en el cos de la víctima, al barri de la Bordeta, que informa que s'havia fixat que a les 23:30 aquell cotxe estava aparcat en el lloc on s'havia localitzat.
Foto aèria de la zona.
Llavors això ens dona una franja horària des de les 22:30 fins a les 23:30, que seria quan s'hauria produït l'assalt i l'assassinat de la víctima.
Sobre la foto hi ha marcats els dos punts i el recorregut de 2 quilòmetres que els uneix.
Després de la reconstrucció de les últimes hores en vida de la víctima, comencen els interrogatoris a persones del seu entorn més proper.
A mi al dematí em van trucar els Mossos d'Esquadra i em van dir que havia d'anar a comissaria a declarar.
Sobre una taula, un llum, un got d'aigua, un full i un bolígraf.
Recordo que vaig entrar en una sala petita i recordo que em van agafar totes les petjades de la mà. Em van explicar doncs, que era per descartar petjades, tot el que poguessin trobar al cotxe.
Fotos de l'interior del vehicle.
Clar, evidentment, jo amb el seu cotxe ja estava molt, perquè com que ella era qui tenia cotxe, doncs sempre anàvem amunt i avall amb el seu cotxe. Doncs, bueno, a mi em van dir que era per això. Si era o no per això, exactament no ho sé.
Hi ha punts, llibres, ampolles, bosses...
Tothom és sospitós. Quan iniciem la investigació tenim aquestes tres línies. Qualsevol que estigui dins d'aquesta línia és sospitós. Per això les declaracions que fem eren també encarades a la coartada. Què feies aquell dia, aquella hora, on estaves?
Vista general de la biblioteca de la universitat, il·luminada i plena d'estudiants.
Sospitaven d'algú del nostre cercle d'amics. Em van fer pensar o dir si jo desconfiava d'algú del nostre grup d'amics.
Vista dels estudiants asseguts a les taules d'estudi.
Que et diguin que la persona sospitosa pot ser algú del teu cercle d'amics t'impacta molt i et fa agafar molta por. Doncs perquè tu, amb aquesta gent, i comparteixes moltes hores i, clar, desconfies de tothom. No saps on ficar-te, no saps amb qui anar, amb qui no anar. És una paranoia.
Imatges de cames i esquenes d'estudiants al vestíbul de la facultat.
cada una de les persones que s'interrogue se'ls agafa les empremtes dactilars per poder-les comparar amb les mostres que vagin apareixent durant la investigació. D'entre totes aquestes declaracions surt el primer sospitós.
Uns agents fan pràctiques de tir.
El noi en la que estava sortint era un noi que estava fent el curs bàsic de l'escola de policia de Mollet.
En l'informe n'apareix el nom Ignacio.
Jo a l'Ignasi sí que el coneixia. Amb la Isabel feia temps que eren parella. Suposo que havien tingut millors i pitjors èpoques, com tothom.
De l'Ignasi, bàsicament, vam anar ràpid cap ahir perquè era un sospitós, un gran sospitós, era la parella sentimental, i ell, a més, estava fora perquè estava cursant el curs de policia. Era un sospitós molt gran.
A mi en cap moment em van comentar que sospitessin d'en ell. I suposo que si m'ho haguessin dit ho recordaria, perquè suposo que la meva paranoia llavors hagués estat més focalitzada.
Sempre al dit o la disparador.
I el que van fer és, doncs, efectivament, mantenir un contacte amb els responsables de l'escola de policia i mantenir una entrevista amb els companys d'aquest home. En aquest cas van poder deixar molt clarament que aquesta persona, el dia de la desaparició i el dia de la localització, havia estat a l'escola i no s'havia mogut d'allà.
Una gran nau buida il·luminada s'apaga per fases fins a cada fosca. Algú engega un cotxe. Vista aèria d'una autovia de 3 carrils per banda.
Descartat l'Ignasi com a sospitós, durant el seu interrogatori, els Mossos veuen que ha aparegut una informació que obre una nova línia d'investigació.
El company sentimental de la Isabel Bascuñana ens informa que la Isabel li havia manifestat que alguna vegada havia rebut alguna trucada en què l'interlocutor o no parlava o no desconeixia i que amb ella li havien incomodat.
Sobre una passarel·la coberta que uneix dos mòduls de la facultat, la silueta d'una persona.
Sembla ser que alguna que altra noia del propi campus hauria pogut rebre trucades estranyes. Trucades que, quan despenjaven, sentien una respiració o penjaven directament.
En titulars busquen un home que assetjava per mòbil la jove assassinada.
Demanem la tarificació d'un mes enrere, fins a la data dels fets, del seu telèfon, trucades, entrants, sortints, SMS, totes les comunicacions que aquell telèfon ens donaven. I allí observem una cosa molt important, que el dia 23, a les 23 i 28 de la nit, recordem que estem dins de la franja dels fets, es produeixen dues trucades consecutives amb un número de tarificació addicional, els antics 807.
Algú fa una trucada assegut al volant d'un cotxe.
Resulta que era un número de contacte d'una empresa que oferia atenció sexual per telèfon, plaer sexual per telèfon.
És un home amb camisa clara.
El que van fer és contactar amb aquesta empresa. I vam contactar amb la senyora que va atendre la trucada. I va atendre la trucada d'un individu que parlava castellà i que va dir que era de Lérida. D'acord? Va mantenir una conversa d'uns 6 minuts aproximadament. I era de contingut sexual.
L'home baixa del cotxe.
Nosaltres considerem que és a posteriori de la mort, quan el cotxe ja està aparcat, estacionat en el lloc on es localitza posteriorment el cadàver.
Foto d'arxiu del Nissan Sunny aparcat.
Simplemente apuró el sentimiento relacionado con el crimen a través de la línea erótica. Ese crimen te ha activado. Es decir, toda tu fantasía ha entrado en ebullición y lejos de intimidarte o de sentirte culpable, lo que ha hecho ha sido activarte mucho más, ¿verdad? Es decir, no has tenido bastante.
De dia en un descampat un cotxe.
Els Mossos encara no ho saben, però l'assassí ja ha actuat a Lleida abans de matar la Isabel.
És un Seat Ibiza blau. Vista de les portes metàl·liques del dipòsit de cadàvers, una mà enguantada n'obre una.
La investigació continua i arriben els resultats de l'autòpsia. Es confirma que la causa de la mort ha estat l'estrangulament i es descobreixen noves informacions al voltant de l'agressió sexual.
Es comprova que ha estat agredida sexualment perquè es troben indicis biològics en la seva vagina. i que aquesta agressió s'havia fet el que en termes forenses diuen perimorten, al voltant de la mort.
Sobre un taulell, pinces, serres i tisores.
També va revelar que no havia ingerit cap tipus d'aliment, a la qual cosa havia estat assaltada abans de que se'l pogués menjar.
Vista d'una sala d'autòpsies.
Tot el que ens està dient se'ns està confirmant. Ella comprava un entrepà i se volia anar a menjar a casa. D'acord? Per tant, els fets van passar just al sortir d'aquest establiment i adreçar-se a buscar el cotxe.
En una foto aèria, al bar i al pàrquing, marcats amb creus a tocar l'un de l'altre. Vista de la ciutat de Lleida de dia, sota la boira.
Del funeral de la Isa, recordo que va ser un funeral molt multitudinari, hi havia moltíssima gent.
L'interior d'una gran església buida.
Recordo que jo em vaig derrumbar bastant.
En una fotografia d'arxiu, l'església plena a vessar durant el funeral.
Jo no sabia que hi havia Mossos al funeral.
En imatges d'arxiu de Mossos, la gent surt de l'església.
Va ser un funeral massiu. Es va desplaçar un equip per estar molt pendent de totes les persones que hi anaven i de qualsevol reacció que es pogués produir i que poguéssim interpretar que pogués tindre relació amb els fets.
Imatges de seguiment de diversos homes.
Podia ser-hi. És a dir, tindria lògica que aquesta persona anés a l'enterrament. De fet, inclús el fet de no anar-hi podria arribar a ser un element que saltés, no?, a la vista, que diguessis per què no ha anat aquesta persona.
Dos homes asseguts en un banc.
Mentre els Mossos treballen al carrer, la policia científica segueix el rastre de l'assassí al laboratori. El drap amb el que van estrangular la Isabel no s'hi troba res, així que continuen mirant minuciosament el cotxe. Estan convençuts que hi ha d'haver algun rastre de l'assassí.
El cotxe es va traslladar a les nostres dependències i ells van procedir amb una anàlisi i un estudi exhaustiu.
Josep M., Divisió Policia Científica.
Es van recollir fibres, pèls, tots els objectes que es van localitzar a l'interior.
2001, actualment.
Van aparèixer empremtes que moltes es va determinar que no tenien valor i d'altres que es van desestimar perquè perteneixien a l'entorn.
Que trobéssim aquestes empremtes a l'interior del cotxe no era una cosa alarmant d'entrada, si eren persones que havien dit que havien estat en aquell cotxe.
La científica acaba, llavors entrem els investigadors i busquem dintre del vehicle aquelles coses discordants que no quadren. Com, per exemple, la posició del seient. La Isabel era una noia d'alçada baixa i el vehicle tenia el seient molt tirat endarrere. Per tant, el que va portar el vehicle era més alt que la Isabel. Després trobem un caset i, a l'escoltar-lo, trobem música sud-americana. La família ens informa que ella no utilitzava el radiocaset, que sempre anava amb un Discman. Per tant, ella no tenia casets. De fet, no n'hi havia cap altre. Només hi havia aquell i que estava introduït.
Fotos d'arxiu de l'interior del cotxe, les empremtes i el casset. Lluminària groga dels fanals del carrer entre la boira mentre un home condueix el cotxe després d'haver-ne tirat enrere el seient.
El que ens fa pensar és que en el moment que transporta el cadàver va ficar aquella cinta, la va escoltar.
La mà del conductor introdueix la cinta al radiocasset del cotxe mentre la pluja mulla el parabrisa frontal.
Te pones la música porque te tranquiliza. Y es una manera de decir todo está bien y además me he salido con la mía. Entonces es un motivo de celebración y de normalidad.
Siento en el corazón una honda pena.
Lo cual nos habla de una vivencia del crimen muy festiva. Otros asesinos pasan por un periodo de gran temor, procuran ocultarse, pero él no.
Els fanals del carrer il·luminen les gotes d'aigua dels vidres del cotxe.
En ese momento él era un peligro público, no cabe ninguna duda, ¿verdad?
Un agent dels Mossos obre el maleter del Nissan.
Paral·lelament al registre del cotxe, la policia científica intenta extreure empremtes de les bosses d'escombraries, però les primeres proves no donen resultats. Els investigadors de carrer, per la seva banda, busquen on s'utilitzen bosses com aquestes.
Les bosses eren una bossa industrial, era marca Dino, eren molt grans.
Jordi R., Divisió d'Investigació Criminal.
Molt grans per una casa. I vam anar a parlar fins i tot amb el distribuïdor de bosses, a veure en quins jocs de per allà se distribuïen, i n'hi havia molt poca distribució.
2002, actualment.
S'utilitzant al pàrquing, a la universitat i als cinemes.
Tornem a agafar declaracions, és a dir, tornem a visitar amb aquestes persones que tenen vinculació amb l'illa de l'oci. Parlem amb treballadors del cinema, parlem amb treballadors del servei de neteja...
Aquest cop, els investigadors citen a comissaria a tot el personal de l'illa de l'oci que té accés a les bosses. D'entre tots els interrogatoris que realitzen, hi ha un treballador que els crida l'atenció. El vigilant del pàrquing.
La cabina del pàrquing.
El vigilant del pàrquing és un equatorià de nom Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, el qual feia poc que treballava realitzant tasques de vigilància del pàrquing de la zona del cinemes Lauren. A part, també ajudava a l'última hora de la seva jornada laboral, que era des de les 3 de la tarda fins a la 9 de la nit, ajudava a última hora, a partir de les 23:30, ajudava als cinemes, a la neteja i a ficar en ordre les sales pel dia després.
Vista de la rampa del pàrquing i del vigilant assegut al costat.
La primera vegada que ho vaig veure estava plantat a la porta d'accés al pàrquing, com si fos una part més de mobiliari del pàrquing. Era callat, molt tranquil·let. No hi havia cap mossa que pogués fer pensar que fos perillós en algun sentit, saps? Li vam demanar per escorcollar el seu vehicle, si ens autoritzava. Va dir que sí i vam anar a mirar-li el vehicle. Vam poder observar que hi havia caixa d'eines i no hi havia cap drap. Donava la sensació que era un home que, per les eines que portava, que tocava una mica la mecànica i no hi havia cap drap. Però, tot i això, no hi havia res de tot això que fos determinant.
Observem una mena de tatuatges en els quals són tatuatges del que nosaltres diem habitualment doncs, tatuatges de talegueros, bueno, de presó. Per tant, a aquesta persona se li demana si havia estat a la presó. I en aquell moment aquesta persona acaba amb el seu discurs. Fins a aquell moment era un discurs de col·laboració, però en aquell moment ell no vol parlar d'aquest tema.
Fotos de tatuatges al braç i a la mà.
Nosaltres el que vam fer és pues, consultar les nostres bases de dades i no estava ressenyat enlloc, no tenia cap antecedent, no tenia res. Cap tipus d'antecedent, ni de fet delictiu, ni res similar. En teoria era una persona, pues, normal.
Vista del pàrquing.
Els Mossos estan desconcertats. Sembla que la suposició sobre l'origen carcerari del tatuatge de Chamba és falsa. Tot i així, comproven la seva coartada. Chamba els diu que en el moment dels fets estava treballant, però la supervisora no pot certificar la seva presència fins a les 23:50.
La cadira vora la rampa del pàrquing és buida.
Això a nosaltres ens dona una finestra d'opció en el sentit de dir que aquesta persona ha pogut abandonar el cotxe allà i s'ha traslladat fins al cinema. I a partir d'aquí rep una major atenció. Se sotmet a una vigilància, però no intensa, per dir d'alguna manera. No ens enganxem amb ell 24 hores.
En una foto aèria, el recorregut des del cotxe als cinemes de 2 quilòmetres.
I a 30 li fem una vigilància i no va treballar.
És evident que ell notava que tenia la policia a sobre. I llavors suposem que el que li passa per dins és una fugida gairebé sense pensar-se-la massa.
Ferran Grau, periodista. Un avió s'enlaira.
Per no deixar rastre o pistes, el que fa és que familiars seus comprin bitllets d'avió per abandonar tan aviat com sigui Lleida, Espanya i fugir.
L'avió desapareix entre els núvols.
Mentre la policia científica continua treballant i provant nous mètodes per buscar empremtes, Chamba compra un bitllet d'avió a Ecuador. El vol surt l'endemà.
Amb pinzells i tirant pólvores de color blanc damunt de la superfície plàstica, van reaccionar i van aparèixer les primeres empremtes. I llavors vam començar a estudiar en detall aquestes empremtes. La disposició en què les empremtes es trobaven damunt de la superfície del plàstic no eren les habituals d'agafar una bossa de plàstic i utilitzar-la pues, a efectes de manipular-la normalment, sinó que eren quatre empremtes que la disposició de les empremtes damunt de la superfície indicaven clarament que s'havien col·locat el plàstic de manera clara per tapar el cadàver, per amagar-lo.
Recordem que hem anat recopilant moltíssimes empremtes d'altres persones de l'entorn de la víctima.
En el moment que se produeix aquesta alerta en quant a la condició de sospitós de Xamba, el que esdevé molt important és que les seves empremtes, en comptes d'estar a la part baixa o mitja o ser de les darreres que s'hagin de comprovar, a que passin a ser de les primeres a comprovar.
En una fitxa, les dades de Xamba.
I automàticament jo vaig concloure que eren identificables i que eren d'aquesta persona.
Xamba és a l'estació de tren a punt per marxar cap a l'aeroport de Barcelona.
Un tren entra a l'estació.
Però, minuts abans de pujar al tren, li agafa un mal d'estómac que el paralitza. El dolor és tan fort que no pot ni pujar al tren i ha d'anar a urgències.
El tren se'n va.
Li injecten medicació intramuscular i l'envien cap a casa. Però ha perdut el vol. L'endemà torna a treballar.
Quan el localitzem, que va al pàrquing a treballar, el dia 1, i ja li fem una vigilància constant, ja no ens movem d'allà.
Imatges d'uns peus que creuen un pas de vianants i de l'entrada del pàrquing.
Vam estar tota la tarda vigilant-lo, des de les 3 de la tarda, que ell entra a treballar, fins a les 6, estem allí esperant una comunicació dels comandaments per tal d'efectuar la seva detenció, pendents de la confirmació de que l'empremta és 100% positiva.
I va arribar un moment en què vam rebre aquesta certificació en quant a la vinculació directa i nítida d'aquestes empremtes amb Xamba Jaramillo.
Vista des del carrer de la rampa d'entrada al pàrquing i d'un home que s'hi acosta caminant.
És un moment d'alerta. Per què? Perquè tu no saps quina és la reacció que pot tenir aquesta persona.
L'home surt cap al carrer.
Vam baixar 5 o 6 amb el nostre cap al davant. Vam baixar cap a baix al pàrquing.
Imatges del final de la rampa, dels cotxes que hi ha aparcats a la dreta i d'una altra zona buida de cotxes.
El trobem allí assentat en un racó a la cadira. I en el moment de que ens veu baixar i se fica de peu, i ja jo tinc la sensació de que ja sap que en aquell moment el anem a detenir.
L'home assegut s'aixeca de la cadira, fosa negra.
El que recordo d'ell era fredor, és a dir, no es va mostrar en cap cas hostil a l'actuació policial, ni es va resistir, i va vindre amb nosaltres fins a la comissaria.
Els llums blavosos es reflecteixen a la paret.
No ens esperàvem trobar tot el que després vam trobar.
Vista del cartell del pàrquing. Fosa negra.
Els estudiants de la Facultat de Dret de la UDL, on estudiava Maria Isabel Bascuñana, respiraven aquest matí una mica més tranquils. La detenció ahir a la tarda del vigilant de seguretat del pàrquing de l'Illa de l'Oci, al costat de la facultat, com a presumpte autor del crim, ha sigut el tema de conversa al campus de Cap Pont.
En titulars, detingut el vigilant del pàrquing d'Oncina per l'assassinat d'Isa.
Al pàrquing dels Lauren hi havia aparcat moltes vegades, no només per anar al cine, sinó també per anar a estudiar a la universitat.
No vaig veure-li mai la cara a aquesta persona. És a dir, segur que em vaig creuar amb ell, però és que no li prestes la mínima atenció, no? És com que et passa pel costat i no...
Alba Calvet, amiga de la Isabel.
Si em vaig creuar, segur que sí. No m'hi vaig ni fixar mai amb ell.
Uns peus, una escombra i un recollidor.
A mi em va passar sempre desapercebut totalment.
L'home buida el recollidor dins la bossa d'un contenidor. Fotos en blanc i negre de Xamba posant davant de diversos cotxes del pàrquing.
Este tipo de personas, por encima de todo, lo que quieren es parecer convencionales, porque él es consciente de que el público, una vez que sepa los hechos, va a hacer de él una lectura muy dramática, ¿verdad? Entonces la idea de eres un monstruo, eres alguien absolutamente inhumano, etc.
Xamba amb cartells de pel·lícules.
Entonces la proximidad forma parte precisamente de esa vida integrada que es ajena a la que se pone en marcha, ¿verdad?, cuando persigue su fantasía.
Es posa en marxa una grabadora. Sobre una taula, un paper i un bolígraf.
Que le digo mi verdad, yo no le he conocido, no le he matado, señor. Mi delito aquí a España es estar aquí, venir a trabajar y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento.
La cinta grabadora gira.
Ell, en cap cas, durant la seva detenció, admet l'haver comès cap fet delictiu. Després no va voler declarar. Assessorat per la seva lletrada, és el seu dret legítim, no va voler declarar.
I a secret sumari no coneixem cap de les proves que l'han imputat. Ell s'ha declarat innocent, no coneix a la noia.
Quan tu vas a comissaria t'informen dels delictes que se li imputen, però tu no veus en aquell moment quines proves, ni quina ha sigut la investigació, ni com s'ha arribat.
Teresa Collado, advocada de Xamba.
Jo en aquell moment no tinc cap indici per no creure el que el senyor Xamba m'està dient.
Imatges d'arxiu de l'advocada.
I simplement estava en el lloc equivocat, en el moment equivocat.
Fotògrafs i càmeres l'envolten.
Els Mossos creuen que tenen proves sòlides, però no seria la primera vegada que una investigació quede desvirtuada davant d'un tribunal. Els investigadors encara no ho saben, però una de les proves més importants no és a Lleida. De moment, registren el pis del detingut.
Al carrer Acadèmia 27.
Al registre del domicili del vigilant del pàrquing vam localitzar un recurs d'una sanció per la Llei de Seguretat Ciutadana per possessió d'arma blanca en un conflicte que havia tingut en una zona de prostitució en els accessos de Lleida.
Vista aèria de la plana de Lleida.
Entre això i el que ens diu la gent del seu entorn, trobem que ell podia utilitzar de forma habitual la zona de prostitució de l'Hotel Jamaica de Lleida.
En el moment que nosaltres indaguem sobre aquest fet en concret, dins del món de la prostitució, se'ns obre una nova finestra i ens condueix a parlar amb una persona que en aquell cas exercia la prostitució a peu de carretera, que ens explica un episodi en el qual ella va estar a punt de morir.
Un cotxe està aturat en un voral i uns peus calçats amb sabates de taló i plataforma s'hi acosten.
Era una noia que es dedicava a la prostitució i que va fer un servei amb el Xamba. A l'estiu d'aquell mateix any, el Xamba va anar a contactar amb ella.
En un descampat, l'Ibiza blau.
Van anar a una zona descampada a fer servei.
De dia, a prop d'un arbre.
Quan van tenir el primer contacte, tenia problemes d'erecció, no va poder consumar el contacte. Llavors, segons sembla, ell li va demanar tornar-ho a provar. I la segona vegada que ho tornava a provar, va intentar ofegar-la. Va ser en aquell moment, quan l'intenteu ofegar, que la noia es va escapar i es va poder deslliurar d'en ell.
L'Ibiza blau torna a Lleida a la posta de sol.
La història que la prostituta explica als investigadors presenta moltes similituds amb la manera en què va morir la Isabel i comença a donar pistes sobre per què la va matar.
Vista de la rampa de baixada del pàrquing. Els llums s'apaguen. El vigilant, amb camisa clara i pantalons foscos, surt de la cabina i la tanca. Amb el pàrquing a les fosques, una noia de cabellera rossa s'acosta al seu vehicle, un Nissan Sunny blanc.
La heterofonofilia és el deseo de matar al mismo tiempo que se produce la violación. No es muy habitual, realmente. Normalmente se produce la violación y luego el homicidio. En algunos casos donde hay necrofilia, al revés.
Quan la noia ja és dins del cotxe, un home s'hi acosta.
Pero, efectivamente, en el caso de Xamba existía esta pulsión, ¿verdad?
És el vigilant amb uniforme i un drap a la mà esquerra.
La sensación de dominio vinculado con el sexo proporciona una vivencia de plenitud que nosotros no podemos entender. Esa es la fuerza de este tipo de crímenes en cuanto a la capacidad de vincular una y otra vez al sujeto en su realización. Es como para que nos entendamos, una dosis de heroína, ¿verdad?
Vicente Garrido, psicòleg forense del cas. El vigilant tiba el drap agafant-lo amb totes dues mans.
Gilberto Antonio, veí de Lleida, de 43 anys i nacionalitat equatoriana, ha passat a disposició judicial aquest matí. La jutge de guàrdia n'ha decretat la presó provisional sense fiança. S'ha declarat innocent i ha dit que no coneixia la noia.
La seva advocada ha assegurat que no hi ha cap prova que l'incrimini. Tot i això, ara s'està a l'espera dels resultats de les proves d'ADN, d'unes restes trobades al cos de la víctima, per saber si l'imputat és la persona que la va matar.
Si el senyor Xamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar lo que el señor Xamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
Quan passa a disposició judicial, Com és lògic, davant d'uns fets d'aquestes característiques, es produeix un ressò mediàtic important.
Tres agents dels Mossos porten Xamba detingut.
El dia 4 que va passar a disposició judicial, era un dissabte, i es va rebre una trucada a la nostra comissaria d'un periodista...
Sergi Masalles.
Equatorià, resident a Madrid, i que va informar al responsable de la comissaria doncs que havia vist les imatges.
En titulars,
d'aquest individu.
La jutge decreta presó sense fiança per al detingut per la
aquest
mort de l'estudiant.
Es deia que aquest individu era el conegut com a monstruo de Machala.
Una cinta gira dins d'un reproductor.
Causó realmente terror, convulsionó aquí a esta ciudad de Machala con 8 crímenes y un intento de asesinato. Esa cara jamás se me olvidó. Y cuando lo vi, dije, es el mismo Xamba que asesinó acá.
Primer pla del rostre de Xamba, de cabells foscos i bigoti.
Gilberto Antonio Xamba Jaramillo fue detenido el 16 de abril de 1993 y condenado a 16 años de cárcel por haber violado y matado a 8 mujeres. Sin embargo, por las reducciones obtenidas por la ley del 2x1 y buena conducta en la cárcel, Xamba cumplió una condena de apenas 7 años.
Fotos de Xamba de més jove.
Que ell no havia sigut culpable, que el que havia passat a l'Equador doncs havia sigut un... Bueno, ell manifestava que al seu país no hi havia la mateixa seguretat jurídica que el nostre i que allí, si eres pobre, pues, te podien imputar un delicte i com que no tenies diners per defensar-te, doncs els poderosos són els que manaven. No?
Todas jóvenes violadas y asesinadas. Muchas encontradas luego de días y hasta meses en la vía pajonal.
Ojalá lo mataran, señor.
Él nunca reconoció tampoco los crímenes de Ecuador y que todo lo planteó como una cuestión de nuevo de puesta en escena, ¿verdad? De escena amañada en la que él pagó las consecuencias de negocios que no salieron bien en el mundo de la droga, sí.
Sobre una taula, un llum, un full y un bolígraf.
Hay personas atrás de esto, me amenazaron a mi familia, hubo dinero en intermedio. Porque había mucha gente intermedio atrás de esto, por gente rica. Eso es lo que pasó. La policía negoció conmigo para que yo me haga cargo, señor.
La cinta gira dins del reproductor.
Xamba intenta fer creure que és innocent i que hi ha una conspiració contra ell. Però a totes les proves que ja tenen els Mossos, se n'hi afegeix una de nova. Una noia va a comissaria tremolant. El dia abans del crim, ella havia aparcat al mateix pàrquing i el que li va passar, ara que se sap tot, la fa esgarrifar.
Roderic Moreno.
Ella, juntament amb un company seu, havia anat al cinema, el seu company havia baixat del cotxe, havia anat a comprar les entrades i ella havia d'entrar sola amb el seu vehicle en el pàrquing. Després de la pel·lícula, tots dos van a recollir el cotxe i es donen compte a la que pugen que no poden engegar-lo.
En aquell moment que el motor no engegue, ell escolta com la porta del pàrquing se tanca.
I en aquell moment va aparèixer Xamba. Ell li va dir si hi havia algun problema, ell va dir que no se li engegava el cotxe, i ell va dir, doncs, bueno, doncs mirem, aixecar la tapa del motor i mirem a veure què passa.
I manipula uns cables.
Amb un drap a la mà, el vigilant obre el capó del cotxe.
Demanant a continuació que intentessin connectar el cotxe. El cotxe es fica en marxa. El company de la noia, propietària del cotxe, li estranya moltíssim. És un noi en estudis d'enginyeria i veu clarament que la manipulació d'aquells cables el cotxe havia estat impossible que arribés allà. O sigui, que aquest cotxe havia estat manipulat perquè no s'engegués.
Vista del pàrquing amb finestrals de vidres en quadrícula.
Aquesta noia hauria estat la candidata número 1 a que Xamba hagués actuat sobre ella, si no l'hagués acompanyat aquest noi quan va sortir del cinema.
En titulars, Gilbert Xamba és el culpable. Albert Guerrero, periodista.
Hi va haver una indignació ciutadana generalitzada, no? Com pot entrar una persona a Espanya que ha assassinat a 8 dones i fa només 15 anys i entra amb el certificat de penals net, o sigui, és una persona que a ulls de la justícia no comès cap crim, no té cap antecedent ni per drogues, ni per violència, ni per qualsevol altre delicte, no?
El senyor no registra antecedents.
Aquest document, un certificat d'antecedents personals de l'any 2003, acredita que Gilbert Antonio Chamba, un assassí en sèrie a l'Equador, no tenia antecedents penals al seu país. Ho acrediten les mateixes autoritats policials que el van detenir fa 10 anys per haver violat i matat 8 dones en aquest país.
És a dir, després de sortir de la presó a Equador, l'acusat va poder netejar els seus antecedents penals de manera legal perquè les lleis del seu país així li van permetre.
Chamba va netejar legalment els seus antecedents penals a l'Equador.
Aquí, quan arriben els resultats de les proves d'ADN, es confirma que les restes biològiques trobades al cos de la Isabel són de Chamba.
L'ADN incrimina Chamba i revela que Isabel va ser violada.
Comença el judici.
Chamba, sense bigoti i amb caputxa.
Que concentra un gran interès mediàtic. Mitjans estatals i equatorians segueixen el procés amb molta atenció.
No és verdad que usted la agredió, que fue usted el que la agredió sexualmente,
no,
senyor,
no,
que la penetró,
no la
luego la estranguló,
no,
la cargó en el maletero del vehículo y la abandonó.
Ni conocían su vehículo ni conocían ella.
Chamba, amb ulleres.
Finalment, l'acusat és sentenciat a 45 anys de presó.
En titulars, condemnen Chamba a 45 anys de presó, el càstig més gran per a un assassí a Lleida. Un mosso se l'endú agafant-lo del braç, emmanillat.
En Espanya ni tenemos estadísticas o datos fiables sobre qué es lo que ocurre con aquellos asesinos seriales que salen de la cárcel. ¿Por qué? Porque precisamente en la gran mayoría de los países estas personas son condenadas a perpetuidad.
Els pèrits asseguren que si Chamba surt, tornarà a matar.
No creo que podamos decir, no, ningún asesino en serie se rehabilita. Otra cuestión es que nosotros como sociedad planteemos si podemos o no correr ese riesgo.
Vista d'un passadís d'una presó amb cel·les a banda i banda.
Tot i que l'Audiència de Lleida va condemnar Gilberto Chamba a 45 anys, en complirà 25 de presó efectiva.
A càmera.
És a dir, que probablement serà al carrer a finals del 2029. Ja va ser a la presó, en va sortir i va tornar a matar. Què passarà aquesta vegada? Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Director i presentador Carles Porta, direcció del capítol Enric Álvarez. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Departament d'Interior i de Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.